Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. La Federació de Cristians de Catalunya ha organitzat recentment una jornada de debat i reflexió sota el títol L'educació contra el discurs de l'odi per raó de creences. Una de les conclusions d'aquesta jornada ha estat que tant cristians com musulmans han tornat a demanar a l'administració catalana que respecti el dret de les famílies a triar l'ensenyament de la seva pròpia religió. Durant la trobada es va fer també una taula rodona sobre la prevenció de la radicalització en termes religiosos. La trobada també ha servit per posar sobre la taula el cas de Finlàndia, on, des de la reforma educativa de l'any 2016, s'aposta per afavorir clarament la religió segons les conviccions dels pares, ja siguin evangèlics, catòlics o musulmans. En parlem de seguida. Ho farem amb l'Ignasi Díaz Ventura. Ell és el president del Sindicat PREC de Professors de Religió. I avui també parlarem del llibre Voces caídas del cielo, història de l'exilio judío en Barcelona 1884-1951 de l'historiador Manu Valentín. Un llibre que pretén omplir un buit deixat per la història espanyola i teixir el fil de la memòria col·lectiva d'una comunitat d'exiliats jueus que va lluitar per establir-se a la ciutat de Barcelona sense gaire suports. Com sempre, tancarem el Paraules de Vida amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Ignasi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Vosaltres, des del Sindicat PREC de Professors de Religió, també vau participar en aquesta jornada de treball que ara parlàvem a la portada, que tenia per títol L'educació contra el discurs de l'odi per raó de creences. Malauradament, sempre es parla, quan es parla de creences, es parla també de discursos de l'odi, oi?
Sí, nosaltres vam participar i vam col·laborar en l'organització i sí que és un dels problemes que tenim avui en dia, no?, que hi ha com una certa tendència doncs, a criminalitzar tot el que sigui la religió. I quan es parla de religió i societat, doncs, s'acostuma doncs, a presentar o a jutjar la presència religiosa a l'àmbit públic com quelcom negatiu. I no és així, no? De fet, aquest acte doncs, va demostrar d'alguna manera que la relació entre les religions és molt cordial a casa nostra. I, de fet, amb aquest acte doncs, en el que es buscava i es pretenia doncs, fer com una defensa conjunta de les diferents confessions, tant cristiana com musulmana, del dret dels pares a triar la classe de religió, doncs que no hi ha cap problema entre les religions. De fet, la beligerància o la discriminació ve per part d'aquells que d'alguna manera volen imposar aquesta visió laïcista que vol excloure tot el que és la qüestió religiosa a l'àmbit privat, no? I per tant, de les escoles també explora l'ensenyament de la religió.
Per tant, diguéssim que vosaltres, des de les religions, des de les diferents creences, esteu units amb aquesta demanda, no? La de demanar, sobretot a l'administració, que és qui ha de portar el tema, doncs que les famílies puguin triar l'ensenyament de la seva pròpia religió pels seus fills.
Clar, nosaltres el que ens trobem com a professors de religió catòlica és que moltes vegades s'utilitza doncs, l'argument de dir que l'Església catòlica té el privilegi de tenir religió a l'escola pública en detriment de les altres religions. I nosaltres no defensem que això sigui excloent, no? Que només estigui present la religió catòlica, sinó que nosaltres el que defensem és el que s'aplica la normativa. I la normativa el que diu és, des de l'any 92, que els evangèlics, com els musulmans, com els jueus, tenen tant dret a tenir religió a l'escola com els catòlics. I per tant, en aquest acte el que fèiem era, d'alguna manera, doncs, que hi haguessin presents representants de les diferents confessions per defensar aquest dret, no? I que es veiés aquesta unitat d'acció de les diferents confessions, tenint en compte el que ens demana el Consell Vaticà II, no? Que és que en comptes d'estar barallats, doncs que anem a una, no? En la defensa de drets fonamentals, com és en aquest cas el dret de les famílies i a la classe de religió.
Precisament des de l'arcabisbat de Barcelona, Joan Costa, ell va parlar també en aquest cas de que hi ha uns principis que són innegociables per garantir, diu, una veritable democràcia, segons la doctrina social de l'Església, i parlava del dret a la llibertat religiosa.
Sí, de fet, ell deia que era com el primer i més bàsic dels drets fonamentals, no? Perquè, d'alguna manera, el dret a la llibertat de consciència o de religió doncs va al nucli de la persona, no? Hi ha drets que són molt importants i són fonamentals, no? Com el dret a la vivenda o altres drets, no? Però justament aquest que fa referència a les conviccions més profundes de la persona, doncs ell deia, insistia en que era el primer i més fonamental, no? Llavors, quan està passant aquí a casa nostra, a Catalunya, doncs que molts centres educatius públics, doncs des de fa anys i anys, no només no s'imparteix la assignatura de religió evangèlica o musulmana, sinó tampoc la catòlica, doncs, tot i que estigui normalitzat, és una anomalia molt greu, com ens va poder demostrar d'alguna manera la professora de Finlàndia, no? Allà és una cosa com impensable, no?, que un director es negui a aplicar la normativa i que si alguna família demana religió que no se li garanteixi, doncs és impensable. I quan parlem de Finlàndia estem referint al sistema educatiu que és un referent mundial, no? Uh-huh. Llavors, va ser molt interessant sobretot el testimoni d'aquesta professora de Finlàndia, no? Perquè veiem que nosaltres estem molt endarrerits, en part per una mentalitat sectària que d'alguna manera influeix molt en les directives del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Interessant en aquest cas, Ignasi, la trobada, perquè hi havia precisament en aquest cas el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, per tant la presència en aquest cas, la presència en aquesta matèria del govern.
Sí, no, és molt interessant que estigués el director d'Afers Religiosos. Potser hagués estat bé que també hi hagués present algun representant del Departament d'Educació. Des d'Afers Religiosos sempre hi ha hagut potser més sensibilitat perquè...
Bona entesa, no?
Més en contacte directament amb les confessions religioses. En canvi, amb el Departament d'Educació sempre està mediada principalment pel Sindicat de Professors de Religió. Tot i que també hi ha una interlocució directa, com a mínim, amb l'Església Catòlica, amb els seus representants.
Uh-huh, clar. Doncs les conclusions per de vosaltres del sindicat és bona, no, Ignasi, d'aquesta jornada?
Sí, clar, va ser un acte històric, no?, que aquí a Catalunya siguéssim units de cristians i musulmans en la defensa d'aquest dret. Va ser, doncs, molt interessant. I després també, sobretot, el testimoni d'aquesta professora de Finlàndia, que ens va donar com algunes pautes o orientacions que ens serviran molt, no? Allà explicava, no?, per exemple, que a nivell normatiu, doncs, només que hi hagi tres famílies en una població que hagin demanat religió a l'escola, encara que siguin de diferents centres, doncs les direccions dels centres han de fer el possible perquè es garanteixi aquest dret a aquestes famílies, ja sigui a religió islàmica, ja sigui a religió evangèlica o luterana o catòlica. També ens deien, aquesta professora, que es fan unes formacions als professors que no són de religió per conscienciar-los de la importància de que hi hagi religió a l'escola. Aquí és impensable, no? Aquí, de fet, és el contrari, no? De vegades sembla que entre els professors es formen per trobar arguments per excloure la religió dels centres, no? I el més important que ens va sobtar moltíssim i que va sorprendre molt l'auditori és la raó de per què a Finlàndia s'ha fet aquesta opció d'ensenyament confessional descartant l'ensenyament aconfessional o de cultura religiosa, que seria una alternativa, però que ells l'han descartat en l'última reforma del 2016. I el que és més curiós és que ells fan una aposta molt forta per l'ensenyament confessional per un tema de cohesió social i d'integració. Ells el que es troben és que veuen que, d'alguna manera, per integrar els immigrants, els nous immigrants, és important que se sentin valorats i que se sentin estimats per la societat d'acollida. I una de les maneres més importants per demostrar aquest efecte i aquest apreci per l'altre està en valorar el que l'altre valora. I si tenim immigrants musulmans, doncs, i que valoren molt la seva religió, que és l'islam, o de Llatinoamèrica, que valoren molt la seva religió, que a vegades és el catolicisme, a vegades la religió evangèlica, doncs que ells vegin que en els mateixos centres públics doncs puguin tenir aquesta formació, doncs és fonamental, no? I després també deien aquesta professora que no només era per integrar els immigrants, sinó també per a la societat autòctona, perquè s'estan trobant ells no han tingut cap cas d'atemptats terroristes per motius religiosos, com és el cas de casa nostra, no? Sinó que ells el que han tingut és casos de nanos o joves que han entrat en escoles o han atemptat per una falta de, ells deien, de vincles. O sigui, és una societat que està molt desvinculada a nivell familiar i després també que moltes vegades no troben sentit els joves en aquesta existència, en aquesta vida. Llavors el que fan a nivell educatiu, l'opció que han pres és, el que hem de fer és garantir que tots els alumnes tinguin una base religiosa, de formació religiosa, en el sentit següent. Diu, tenim nanos que ja van a la comunitat religiosa, van a l'església o van a la mesquita, i allà ja els donen una formació que d'alguna manera els omple de sentit la seva vida. Però què passa amb aquests nanos que a casa seva no tenen creents, perquè no són creients o no són practicants, tot i que tradicionalment potser són luterans? Doncs diuen, aquests nanos hem d'animar-los i hem de conscienciar les famílies perquè facin religió, perquè se'ls expliqui la seva religió, no tant perquè la practiquin, sinó perquè des de la formació religiosa se'ls doni respostes al sentit de l'existència, al sentit de la vida, que és el perill que té la innovació educativa avui en dia, que insisteix molt en el tema de competències i habilitats, i potser el tema de sentit, el tema de la religió, la filosofia, les humanitats, queden una miqueta coix. Això és el que han descobert a Finlàndia, i seria una pena que nosaltres aquí triguéssim 40 anys a assumir-ho, no? Uh-huh.
Doncs queda clar. No sé si, Ignasi, es preveuen altres trobades així per anar reflexionant i per anar acabant amb aquesta situació?
Sí, nosaltres estem en contacte sobretot amb la comunitat islàmica, que d'alguna manera també és la més afectada, en el sentit de que nosaltres, catòlics, a vegades ens trobem que ens sentim una miqueta com de segona, és a dir, en el sentit de que com a professor de religió de l'escola pública, doncs sempre se'ns mira com per sobre, com si no haguéssim d'estar allà. Ells estan ja no en una segona categoria, sinó a la tercera, no? Llavors, el que estem intentant mirar és a veure com podem fer per fer altres tipus d'intervencions de cara a lluitar per, en el fons, per lluitar perquè la nostra democràcia no sigui una democràcia malalta, una democràcia falsa en la que es reconeixen drets que després no són efectius.
Doncs avui hem parlat amb l'Ignasi Díaz Ventura, ell és president del Sindicat PREC de Professors de Religió, sobre aquesta jornada de debat, de reflexió que s'ha fet amb el títol L'educació contra el discurs de l'odi per raó de creences, una jornada organitzada per la Federació de Cristians de Catalunya. Ignasi, gràcies per haver atès avui la nostra trucada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I ho hem dit a la portada del programa, avui parlem del llibre Voces Caídas, Història de l'exilio judío en Barcelona, 1881-1954, i ho fem en conversa telefònica amb el seu autor, amb en Manu Valentín. Manu, bon dia i benvingut.
Bon dia i gràcies per convidar-me.
Manu, parlem d'aquest llibre, Voces Caídas del Cielo.
Exacte.
Parles de la història de l'exili jueu, o una història que no és precisament positiva, en el sentit de que els jueus es van quedar sols, no?, quan van arribar aquí.
Clar, és una història molt desconeguda, perquè a nivell historiogràfic no s'ha treballat gaire, i la meva intenció és donar veu a aquestes veus, diguem, d'aquests refugiats que comencen a arribar així a contagotes des de final del segle XIX fins... O sigui, el llibre arriba fins al 1954. Llavors, tot el llibre són diferents onades de refugiats jueus, d'escaresites i sefardites, que arriben a Espanya, en aquest cas, jo faig la història de Barcelona, i té totes les dificultats que tenen, dic, per establir-se a la ciutat, no? Llavors, des de 1881 fins al 1954 intento rescatar aquesta història molt desconeguda de la ciutat i d'aquests jueus que amb la voluntat d'arrelar-se a la ciutat, eh? Llavors, des de famílies benestants, famílies obreres, famílies, diguem, en tot molt heterogènia, eh? És una comunitat molt heterogènia, hi ha moltes motivacions d'aquesta migració, o sigui que és una història molt viva. Hi ha diferents barris, perquè parlo del Poble Sec, parlo de l'Eixample, o sigui que... Uh-huh. La història, en realitat, és una història de la ciutat de Barcelona.
De fet, són petites històries, històries personals que passaven desapercebudes, que no es veien, que no eren visibles, però que tu... Exacte. El que fas amb aquest llibre és activar la memòria col·lectiva, per tant, que existeixin, no?
Ah, exacte. A més, hi ha un problema en aquesta història, perquè quasi tots els descendents d'aquests protagonistes d'aquest llibre no hi són a la ciutat. Van marxar als anys 40, als anys, durant la Guerra Civil. Llavors, avui en dia, la comunitat jove de la ciutat, hi ha una minoria que formen part d'aquesta història, que són descendents d'aquests protagonistes, perquè el meu llibre acaba el 54, diguem. Llavors, ha sigut molt difícil d'escriure aquesta història, amb documentació. Després, molts dels seus descendents viuen a Israel, a Mèxic, a Argentina. Llavors, he estat contentat amb ells. I ha sigut difícil, no?, perquè és una història amb un buit, no? I, bueno, però és molt interessant, perquè la meva voluntat, el meu objectiu principal era donar veu a aquesta història molt desconeguda de la ciutat, no?
I, bueno. I per què creus que hi ha hagut, Manu, aquest buit? Per què no s'ha explicat això? Perquè tu fins i tot fas servir documentació inèdita que ningú abans no havia mirat, no?
Sí, bueno, jo crec que hi ha diverses motivacions. Una, que això és una motivació sociològica, o sigui, quan acaba la Guerra Civil, entre les tropes franquistes de la ciutat, diguem, les dues sinagogues de la ciutat són saquejades i tancades, l'any 39, i fins l'any 46 no es tornen a obrir. O sigui, i després hi ha una espècie de pacte tàcit entre les comunitats jueves i l'estat franquista d'existir, però amb un perfil molt baix, no? sense ser vistos, diguem.
Llavors, sense molestar-se, no?
Sense molestar, diguem. O sigui, podeu, de fet, si avui passegeu per davant de la seu de la CIP, la Comunitat de Barcelona, no es veu cap senyal des de fora que digui que això és una sinagoga. Llavors, hi ha una voluntat de la comunitat, no?, de viure sense ser vistos, no? Llavors, la gent no vol explicar la seva història, no? Per formar part d'aquest pacte de silenci, diguem, de viure sense ser vistos. Llavors, aquesta pot ser una motivació de la gent, no hi vol parlar. I també una altra que et deia abans és que la majoria dels descendents d'aquests protagonistes ja no hi són, perquè van marxar. Llavors, és difícil. I també un interès, no sé, això és una cosa que només tampoc explico jo, no?, com cap historiador fins ara no havia donat aquest pas, perquè... I també és difícil, perquè has de, per una banda, buscar memòria col·lectiva, les famòlies, i després altres documentació que no és fàcil accedir-hi, no? El tema de l'Arxiu de la Direcció Regional de Seguretat, bueno, coses que jo m'he trobat, diguem, obstacles per accedir als documents, i, bueno, però és un camí que no té aturada, o sigui que jo... Això és una part mínima de tot allò que has estat investigant i continuo investigant. O sigui,
és a dir, podria haver-hi un altre llibre, un segon llibre...
Sí, segurament sí. Sí. Ara no em vull avançar, però hi ha història encara per explicar, o sigui que... Aquest llibre jo me l'imagino com una porta tancada que comença a estar oberta, no? Que l'he donat el primer cop, diguem, que està mig oberta i et convida d'obrir-la, no? Per obrir-la. Llavors, diguem, aquesta és la meva voluntat, no? De que això sigui un primer pas per donar més passos, no?
Manu, i per acabar, és un llibre històric, per tant, el públic és molt ampli, no? I sobretot per això que dius, perquè no hi ha hagut informació sobre tota aquesta història.
Clar, perquè al final és un llibre dirigit a tothom que tingui un interès per aquesta història. És la història de la ciutat de Barcelona, és la història inèdita que fins ara ningú ha explicat, i és una història del retorn, no? Després de l'expulsió dels jueus, no? És quan tornen a la ciutat de Barcelona, quan s'estableixen, en quins barris, ja des de 1881 a 1954. Llavors, jo, aquells interessats en la història jueva de la ciutat de Barcelona, i en realitat també parlo del context històric de tot l'estat espanyol, o sigui que és també...
Hi ha moltes fotografies també de la ciutat de Barcelona, de l'època.
Exacte, la sort, que és un llibre editat en Coma Negra i amb l'Ajuntament de Barcelona, amb la secció de llibres de l'Ajuntament. Llavors, hi ha un munt de fotografies de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona. És un llibre molt fotogràfic, amb un munt d'imatges, i un munt de documents, en el que dius tu abans, de documents inèdits, que també estan presents. És un llibre molt gràfic, que això també ajuda a entendre i a submergir-nos en aquesta Barcelona, al segle XIX, a mitjans del, no?, al segle XX... Bueno.
Doncs et convidarem...
Jo estic molt content, molt content.
És un llibre que dona per parlar molt més, per tant et convidarem perquè vingués també un dia a l'estudi i en continuem parlant d'aquest Voces caídas del cielo, la història de l'exili jueu a Barcelona. Manu, gràcies per haver-nos atès avui.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. El dimarts passat, 26 de novembre, el papa Francesc va retornar a Roma del seu viatge a Tailàndia i al Japó. Amb aquest desplaçament ja fa 32 que el papa viatja internacionalment i és el cinquè que fa als països asiàtics. La voluntat del papa Francesc és la de poder donar recolzament als cristians que viuen en minoria en aquesta zona. A Bangkok, la capital de Tailàndia, el papa hi va estar des del dimecres 20 al dissabte 23 de novembre, amb trobades amb les autoritats, amb el patriarca suprem dels budistes, la comunitat catòlica, bisbes, capellans, religioses i religiosos i joves. Un dels moments potser més entranyables del papa Francesc a Bangkok va ser la trobada amb el patriarca suprem dels budistes, el gran temple real. El papa, amb les seves paraules, va reconèixer amb admiració la tradició budista, tot dient que aquest temple real és símbol dels valors i els ensenyaments que caracteritzen aquest estimat poble, on la majoria dels tailandesos han nodrit i impregnat la seva manera de reverenciar la vida, i on els seus ancians van ensenyar a tirar endavant un estil de vida sobri, basat en la contemplació, la desafecció, el treball dur i la disciplina. Característiques que nodreixen el seu distintiu tan especial i que fa que se'ls consideri el poble del somriure. En el seu discurs, el papa va reiterar el seu compromís i el de tota l'Església per l'enfortiment del diàleg obert i respectuós al servei de la pau i del benestar d'aquest poble. I va agrair al poble tailandès per permetre a la minoria cristiana d'aquest país de poder gaudir de la llibertat a la pràctica religiosa des de l'arribada del cristianisme ja fa 4 segles i mig. Finalment, el papa va animar les dues comunitats, catòlica i budista, a impulsar el desenvolupament de noves imaginacions de la caritat, que siguin capaços de generar i augmentar iniciatives concretes en el camí de la fraternitat, especialment amb els més pobres i en referència a la nostra tan maltractada casa comuna. De la seva estada al Japó, des del dissabte 23 fins al dimarts 26 de novembre, hem de destacar l'acte que es va fer al Memorial de la Pau a Hiroshima, un lloc que s'ha convertit en un símbol del sofriment per la guerra. Aquí és on el papa va llançar la seva crida emocionada a la pau mundial, tot dient: en una única súplica oberta a Déu i a tots els homes i dones de bona voluntat, en nom de totes les víctimes dels bombardejos i experiments atòmics i de tots els conflictes, aixequem conjuntament un crit: mai més la guerra, mai més l'estridència de les armes, mai més tant de sofriment, que vingui la pau en els nostres dies, en aquest món nostre. En aquesta línia, el papa Francesc, amb la mateixa rotunditat, va deixar ben clar que l'ús de l'energia atòmica amb finalitat bèl·lica és avui més que mai un crim. No sols contra l'home i la seva dignitat, sinó contra la possibilitat de futur en la nostra casa comú. L'ús de l'energia atòmica amb finalitat de guerra és immoral, com és la possessió d'armes atòmiques. Serem jutjats per això, i les noves generacions són les que s'aixecaran com a jutges de la nostra derrota, si hem parlat de la pau, però no l'hem realitzat en les nostres accions entre els pobles de la Terra. Com podem parlar de pau mentre construïm noves i formidables armes de guerra? Com podem parlar de pau mentre justifiquem determinades accions intolerables amb discursos de discriminació i d'odi? El segon lloc que el papa Francesc va visitar al Japó va ser Nagasaki, on va donar un missatge menys emocional però molt més polític, tot denunciant els 5 països que tenen el major arsenal d'armes nuclears: Estats Units, França, el Regne Unit, la Xina i Rússia, i els 4 arsenals menors: Israel, la Índia, Corea del Nord i Pakistan. I dient-los que no s'oblidin que les armes nuclears no ens defensen de les amenaces a la seguretat nacional i internacional del nostre temps. És necessari considerar l'impacte catastròfic d'un ús des del punt de vista humanitari i ambiental, renunciant a l'enfortiment d'un clima de por, de desconfiança i hostilitat impulsat per doctrines nuclears. A Nagasaki, el papa també va poder visitar el monument dedicat als 26 màrtirs, els primers missioners crucificats al segle XVI. Per acabar, el papa a Tòquio també va poder trobar-se amb les víctimes del desastre de la població de Fukushima, la catàstrofe del 2011, on hi confluïren el fenomen natural del tsunami i l'afeblida construcció de la seva central nuclear. Molt bon diumenge a tothom!
Fins aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana. La Rosa Silloé ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. L'inici de l'Advent ve precedit, com ja comença a ser habitual, per un nou Black Friday, divendres negre. Fa uns anys, gairebé ningú coneixia aquesta tradició nord-americana. Ara inaugura la temporada de compres nadalenques. Milers de persones surten al carrer amb un únic objectiu: trobar les millors ofertes. La bogeria d'aquest dia és tan gran que fins i tot hi ha persones que fan festa per poder anar a comprar. Comença la cursa, una autèntica aventura. Es registren llargues cues de persones a la recerca de preus irresistibles. Fins i tot hi ha persones que acampen fora dels comerços per ser els primers. Tot això per estalviar uns euros. Els compradors aguanten estoicament hores el seu torn per arribar a la caixa, on buiden la targeta de crèdit i omplen bosses i bosses més del que havien previst. Arriben a casa esgotats, però satisfets, sense sospitar que algunes botigues ofereixen productes de menor qualitat o de temporades anteriors. El fi de vendre a qualsevol preu justifica els mitjans. Mentre uns viuen la bogeria del consumisme, altres surten al carrer buscant altres oportunitats. Aconseguir-les també serà una gran aventura. Els espera un dia ple d'emocions perquè no saben on ni com poden trobar el que necessiten. És probable que no aconsegueixin res. Aquests aventurers són els pobres de la nostra societat. Per a ells, tots els dies són Black Friday, dies foscos, perquè cada dia han de buscar-se la vida. Alguns, faci fred, faci calor, aguanten estoicament llargues cues per ser atesos o trobar un plat en un menjador social, tot per estalviar uns euros. I si tenen sort, també poden trobar gangues comestibles, iogurts a punt de caducar, fruita amb mal aspecte. Arriben a casa els qui la tenen, esgotats, però també satisfets d'haver aconseguit alguna cosa. L'endemà els espera una altra aventura plena d'emocions. Iniciatives com el Black Friday contribueixen a normalitzar un consum exagerat, a consumir per consumir, no per necessitat, i aquesta és la tendència general. El Papa ha qüestionat l'economia actual, una economia sense un rostre i sense un objectiu veritablement humà que promou un consum extrem. Ha denunciat en més d'una ocasió el que ell anomena la cultura del rebuig, que considera l'ésser humà en si mateix com un bé de consum que es pot usar i després llançar. Els exclosos no són explotats, sinó rebuig, sobrants, diu el Papa. Estem parlant de gent gran, pobres, discapacitats o aturats de llarga durada. Permetrem que se'ls considere com a béns de consum, d'usar i després llançar? Benvolguts, germans, com a cristians hem de reflexionar sobre el consum. No es tracta de renunciar a consumir, sinó de comprar el realment necessari, de comprar per aquell que ho necessita. Crec que en aquest inici del temps d'Advent seria bo dedicar una mica de temps diari a plantejar-nos una vida més sostenible, amb un consum més responsable i solidari. Com va dir Santa Teresa de Calcuta, la pobresa no la va fer Déu, la fem tu i jo quan no compartim el que tenim.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.